Vale, doncs totes aquestes coses segur que han estimulat la ja de per si portentosa imaginació de la persona que ens acompanya, que en aquell 1968 va començar la seva carrera radiofònica davant dels micròfons d'una emissora de ràdio que en aquells moments era sinònim de joventut, sinònim d'innovació, sinònim de frescor.
I no ràdio, només pel seu nom.
Ràdio Joventut, que per molta gent, ara ho comentàvem, es va acabar convertint una mica en la ràdio de referència, sobretot en la ràdio de les noves músiques i de les noves maneres de fer ràdio.
Qui escoltaves tu la nit quan estudiaves a casa?
Doncs Ràdio Joventut.
Efectivament.
Doncs bé, la persona que ens acompanya havia començat la seva feina a la ràdio molt jove, als 16 anys ja posava discos i feia anar els controls, en fi, diuen que una mica d'amagat a la cabina dels tècnics. Bé, doncs la qüestió és que, suposo que per pura coincidència cronològica i vital, aquell dia, un dia de l'any 1968, ell, en fi, es feia escoltar la seva veu per primera vegada a la ràdio. Ell va començar un programa que es deia Barcelona Internacional, i que tal vegada recordes.
Recordo perfectament.
Un programa que es va fer, doncs, conegut en aquell moment i que, a més, utilitzava el català com a llengua principal. També per això, doncs, té un espai molt singular amb la història de la radiodifusió nostra.
Que, a més, ell ens ho confirmarà, però si no tinc mal entès, va ser el primer programa en català després de la guerra fet a una emissora de Barcelona.
De Barcelona en català. Segur que ens diu que sí, perquè em sembla que així va ser. Bé, la persona que ens acompanya, a més, després es va fer molt popular a través, sobretot, de la televisió i ha fet un munt de coses de televisió que segur que aniran sortint al llarg d'aquesta conversa que avui farem. Ell es diu Josep Maria Bax, i em penso que estava clar pel que he anat dient qui era en Josep Maria Bax.
Jo crec, perdona, que fins i tot estava clar perquè se li escapava alguns somriures, que només amb el to d'aquests somriures estic segur que hi ha hagut gent que ja ha sabut i amb el riure que era en Josep Maria Bax.
Benvingut. Val a dir que el seu riure, el seu somriure, la seva veu i la seva cara són de les cares més conegudes del nostre món radiofònic i després televisiu.
Hola, què tal, com esteu?
Benvingut, i t'agraïm que hagis volgut passar aquesta estona amb nosaltres, ajudant-nos a fer memòria del que va passar en aquells primers del 1968, que és quan tu vas començar això que el Ferran deia. Però abans d'això, tu tens memòria d'aquestes coses que estàvem parlant?
Sí,
no?
Més o menys, sí. Abans que res dir-vos, estic per mi suplès amb vosaltres, la veritat, és un autèntic plaer.
El mateix, diguem.
És un luxe.
No, per documentació... nosaltres, no t'equivoquis, eh?
La documentació és fantàstica, l'únic que jo voldria aclarir, més que res perquè he sigut un pancaire, no que soc molt gandul. Vaig començar molt abans, del 68, a la ràdio. Vaig començar amb el jovenet als 14, de fet.
Als 14?
A l'escola, sí. I als 15 ja pancava.
Les teves biografies oficials diuen als 16.
Bé, ho recordo molt bé i va ser, com deia el Ramon, va ser el primer programa després de la Guerra Civil Espanyola a Barcelona parlat en català. Existia ja el Radioscop d'en Salvador Escamilla, que era un programa fet en castellà, les caretes, tot plegat en castellà, però que ell intentava sempre que podia ficar cullerada en català. El nostre va néixer totalment en castellà, en català. I va durar poc, va durar una setmana.
Una setmana?
Sí, va ser un desastre. Està bé. Perquè resulta que, i aquí tinc el llibre de la història de Ràdio Joventut, que signa el nostre company Miquel Arguimbau, que el que van nomenar director d'aquell programa, que es deia Barcelona Internacional, especialment pensat perquè fos bilingüe el nom, perquè al veure-ho escrit ningú s'estripés els vestits.
Clar, clar.
Doncs el que era director d'aquell programa, que es deia Jordi Ventura, si no recordo malament, va escriure un article al Correu Català, que el tinc aquí reproduït en aquest llibre del Miquel Arguimbau, el retall de premsa, on es diu que ja era hora que Barcelona doncs recuperés una emissora al català, després de tants anys d'absència del català a les zones. Això ho va veure el delegat de l'Informació i Turisme, el governador militar, el general, tots ho van veure. Es va armar...
Va semblar la revolució, com la del 68.
Totalment, van cridar el director de l'emissora, li van prohibir que emitís el programa, es va parar absolutament. I el director, que era molt hàbil, que era un home que és un gran catalanista, i tenint en compte que nosaltres érem la CAR, Cadena Azul de Radiodifusió, és a dir, adscrita al, a les joventuts, al moviment... No, bueno, sí, al Front de Joventuts. Uh-huh. I després hi havia també Barcelona, la Voz de Catalunya, que era de la REM, que era Red d'Emissores del Moviment. Uh-huh. Aguanta. Nosaltres no teníem res que veure amb la política, fèiem el que volíem, el que ens deixaven, que no ens posaven cap trava de cap mena, ni cap censura. Però serà l'home el que va fer aleshores, va dir, home, aviam, nosaltres que som del Front de Joventuts, que venim, doncs, ell, en aquest cas, de Falange, doncs, home, comprendreu que no us farem... Que no farem mal al règim, sinó tot el contrari, però que ja toca, que després de tants anys, doncs, ja convé doncs, recuperar el català amb la música, un programa musical... Mm-hmm. Això que els va convèncer. Bé, convèncer més o menys, perquè tampoc eren tontos, i li van dir, bé, d'acord, però censura diària. És a dir, guions diaris al Ministeri d'Informació i Turisme. I els havíem de fer. I havíem, a més, de traduir del català al castellà, esclar, perquè ells llegien en castellà.
Però tot i així va durar només una setmana.
Bé, no, això va ser el cap de setmana que van parar. Quan van veure l'anunci al diari, van parar. Però llavors, al cap d'aquesta, després d'aquesta negociació, el director va aconseguir que se'n reemprengués el programa i aleshores, com que ja tenia una mica el Neil Obstan, vam dir, doncs va, fem-ho ben fet. Aleshores em van encarregar a mi ja fer més directament la direcció, vaig buscar una sèrie de col·laboradors, entre ells, per exemple, un jove periodista que feia un espai que a mi em semblava molt divertit i molt juvenil, el Ten Express, que es deia Tusset Street. Uh-huh. Tusset Street era un carrer de Barcelona, és un carrer de Barcelona, carrer Tusset, que volia ser una mica, doncs, la imatge del Tusset del Carnaby Street de Londres, perquè és on hi havia, doncs, la moda i la gent jove.
Sí, un carrer petitet, també.
La Cova del Drac, bars, etc. I li vaig demanar a l'Àngel Casas si volia que el col·laborar amb nosaltres.
Periodista jovenet d'aquells moments.
Eh? Sí. L'Àngel va dir que sí, tot i que el sou que li donàvem era una misèria, però, mira, allò, havia de fer 4 o 5 oficis, no? Vull dir, treballar en 4 o 5 llocs, estava al Correu, estava al Telexpress, no sé què més feia, no? I va estar nosaltres. Ell feia les entrevistes, jo em dedicava, doncs, a locutori, tot i que hi havia altres locutors, com el Joan Comelles, la Morales... Total, que amb el pas dels anys, amb el devenir dels anys, ens hem quedat sols, l'Àngel Casas i jo, fent el programa, que durant molt de temps. I això va ser una experiència molt interessant, perquè al principi, com que teníem molt canguelo, si em permeteu la paraula aquesta, que no és català...
La millor definició.
Doncs què fèiem? Doncs fèiem uns guionets, i en Comelles i la Morales doncs, presentaven discos, en català no hi havia gran cosa, hi havia la germana Serrano, sí. I quatre tonteries... I els Beatles anaven posant coses mica progres, això sí, i les presentàvem en català, és a dir, simplement es feia una presentació i sortida de discos en català.
Sense cap altre comentari sortit de to ni res.
A partir d'aquest moment que ja passàvem censura, doncs vam dir, doncs, per totes i a colar el que puguem. Mm. Ja vam fer entrevistes amb tothom. Jo m'imagino que el Ramon se'n recorda que jo li he fet moltíssimes entrevistes, si més no, a cada disc que sortia, o a cada concert, o quan va fer la música per la plaça del Diamant, etcètera, etcètera, no? Mm. I doncs vam, gràcies justament a aquesta traducció que havíem de fer al castellà, ens permetíem suavitzar les coses, m'entens? Mm-hmm. Com que els censors ni s'ho escoltaven, m'imagino jo. Doncs com que veien els guions... i els hi suavitzàvem. La noia que ho portava ho feia molt bé, això.
Feta la llei, feta la trama.
Exacte. Aleshores, el traduir de català a castellà, doncs la noia ho interpretava malament, diguem, i així no passava res. Uh-huh. I no ens tachaven mai gaire...
El que no acabaven d'entendre, tampoc podíem fer un seguiment exhaustiu.
Sí, no els interessava, més que els interessava.
Els avorria, el programa, ja ni
la cançó catalana, que eren uns pesats i uns reivindicatius tontos, i uns cantautors merdetes. No tenien cap consideració, i això ens anava molt bé, m'entens? Recordo una vegada que sí ens van censurar un guió perquè en Raimon, una entrevista que li fèiem en Raimon, explicava que Xàtiva, una anècdota que ell explicava de la seva vida abans de dedicar-se a la cançó, doncs que es reunia en un bar amb amics, allà tocaven la guitarra i cantaven cançons, i el Raimon deia, per cert, en aquell bar hi havia un rètol a la paret que posava prohibido cantar y hablar de política. Mm-hmm. I això ens ho van tachar, sí.
Perquè no es podia prohibir.
Clar, però és veritat. Però si
també ho deien els del 68 francès, això de prohibir o prohibir.
El, no? Règim no, el règim franquista no podia prohibir, home.
Sí, sí, de posar-se en evidència. No?
Després, recordo això com a única anècdota de les prohibicions, però l'altre anàvem suavitzant i fèiem el que volíem. Mm. Uh-huh. Vull dir, les entrevistes amb tots els prohibits, amb el Llach, amb el Raimon, etc. Fins i tot li van prohibir una, en una ocasió amb en Lluís Llach una cançó que es deia la Gallineta, uh-huh. o La Gallina, no recordo el nom,
uh-huh.
que deia que la gallina ja ha estat farta de pondre ous, la gallina diu que no visca la revolució, uh-huh. evidentment això va estar prohibit, absolutament,